Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit de nou. Ha quedat vist per a sentència ja el judici contra el president de la Generalitat per desobediència, concretament per haver-se negat a treure la pancarta del llaç groc del Palau de la Generalitat en la campanya de les anteriors eleccions generals, les del 28 d'abril. En una de les seves últimes paraules, Quim Torra ha assegurat que els jutges el poden condemnar, però no canviaran la voluntat del poble de Catalunya. També ha qualificat de polític aquest judici i de pretendre des de la instància judicial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya alterar el panorama polític. Torra s'enfronta a un any i 8 mesos d'inhabilitació, que és la petició de la Fiscalia. Canviem de qüestió. Un pont penjant s'ha enfonsat avui a la localitat de Mirapeix de Tarn, a prop de Tolosa, al sud de França. Un camió, un cotxe i una furgoneta s'han vist implicats i han caigut al riu Tarn. Hi ha una persona morta, segons l'últim balanç, i diversos ferits i desapareguts. 4 dels 5 integrants de la manada han tornat avui al banc dels acusats. Ha començat a Còrdoba el judici per presumptes abusos sexuals i atemptat contra la intimitat a una noia de Pozo Blanco, en aquesta província andalusa, el maig de 2016, 2 mesos abans de la violació a Pamplona. La Fiscalia demana per aquests delictes 7 anys de presó per a cadascun dels nois. En plana cultural, el Festival Jardins de Pedralbes 2020 ha fet públiques aquest matí les primeres confirmacions de grans artistes, per exemple, James Blum, hi actuarà l'11 de juny, Brian Ferry el 20 de juny i Alan Parsons Live Project el 30 de juny. Les entrades sortiran a la venda aquest divendres. Aquests 3 artistes actuen per primera vegada en el certamen i el concert de Brian Ferry serà l'únic que l'artista farà a l'estat espanyol durant la seva gira actual. Recordem, per acabar, que el Papa Francesc comença demà el seu 32è viatge apostòlic. El portarà a l'Extrem Orient, primer a Tailàndia i després al Japó. Fins aquí l'actualitat, és dilluns. Ens quedem a la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits. Fes un viatge d'aquells que queden a la retina per sempre més. Un viatge que recordaràs i explicaràs sempre. Del 12 al 24 de gener, el Club Més Amics et porta a conèixer les festes del Timkat a Etiòpia, la celebració de l'Epifania a la Jerusalem africana, la Libela. Del 12 al 24 de gener, el Timkat a Etiòpia amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
De dilluns a divendres, a 5:45 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia un espai de trobada i diàleg. Els dilluns t'esperem a Missió i Vocació, on aprofundim sobre la raó de ser de les persones i del propòsit de les empreses en el seu entorn. De dilluns a divendres, a 5:45 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit de nou, amics i amigues. Acabem de celebrar la 3ª Jornada Mundial dels Pobres. Aquest és el tema principal que els bisbes de Catalunya tracten a les seves cartes dominicals d'ahir. Per exemple, l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, diu que aquesta jornada, dirigida a tots els catòlics, invita a fer un procés de conversió per reorientar la pròpia vida acarant adequadament el problema dels pobres i dels desvalguts del món. Per la seva banda, l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell, assegura que en el missatge per a la tercera jornada mundial dels pobres, el Papa Francesc ens reclama reflexió i pregària. També afirma que si atenem a l'Escriptura, el pobre és aquell que confia en el Senyor, perquè té la certesa que mai no serà abandonat. I destaquem també un fragment del que diu el bisbe de Vic, Romà Casanova, que centra el seu missatge en el fet que la Jornada Mundial dels Pobres ens convida a mirar la realitat de la pobresa que hi ha en el nostre món i a entrar en la riquesa de la pobresa com a portadora d'esperança. Casanova afegeix que la situació d'indigència, de necessitat, pot portar, i en molts casos amb intensitat, a l'esperança, una virtut molt necessària en el cor de moltes persones que, tenint de tot, els manca el sentit de la vida. Avui dediquem el programa de manera monogràfica a la Jornada Mundial dels Pobres. Després d'una breu reflexió que oferirem des de l'equip del programa, entrevistarem el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, que ens comentarà la qüestió de la pobresa i l'exclusió social a partir de l'últim informe FOESA Catalunya. Després de les notícies, el testimoni serà avui Xavier Serna, coordinador tècnic i administrador de Càritas Catalunya. L'agenda i alguna cosa més completarà avui la nostra proposta radiofònica de cada dilluns al vespre fins a les 9. Salutacions de l'equip amb el Toni Huguet a les vies de so i també amb la Montserrat Creus a la coordinació, el Lluís Miguel Luna i qui us parla en nom de tots, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel.
Ahir diumenge es va celebrar la tercera Jornada Mundial dels Pobres. El Papa va crear ara fa uns pocs anys aquesta convocatòria coincidint amb el diumenge 33 durant l'any, l'anterior a la festa de Crist Rei i, per tant, al final de l'any litúrgic. Aquesta jornada ha tingut aquest any com a lema l'esperança dels pobres mai es frustrarà. Unes paraules, explica el Papa Francesc en el seu missatge per a aquest dia, que es presenten amb una actualitat increïble. Aquestes expressen una veritat profunda que la fe aconsegueix imprimir, sobretot en el cor dels més pobres, retornar l'esperança perduda a causa de la injustícia, el sofriment i la precarietat de la vida, afirma el pontífex. Recorda igualment Francesc que de vegades es requereix poc per retornar l'esperança. Diu que n'hi ha prou amb aturar-se, somriure, escoltar. I afegeix també que per un dia deixem de costat les estadístiques. Els pobres no són números als quals es pugui recórrer per fer gala amb obres i projectes. El bisbe de Roma conclou que els pobres són persones a les quals cal anar a trobar. Són joves i ancians sols, els quals es pot convidar a entrar a casa per compartir un menjar. Homes, dones i nens que esperen una paraula amistosa. En definitiva, encara diu el Sant Pare, els pobres ens salven perquè ens permeten trobar el rostre de Jesucrist. A banda d'aquesta reflexió del pontífex, que anirà sortint també durant el programa, la Conferència Episcopal Espanyola i Càritas s'han unit un any més per celebrar aquesta jornada al nostre país i oferir uns materials que serveixin per donar protagonisme als pobres i que pugui ser viscuda aquesta jornada per tota l'Església, a través de les diòcesis, les parròquies, les comunitats en general, els moviments, les associacions i diverses institucions, com un moment privilegiat d'evangelització. Aquesta convocatòria que se celebra, com dèiem, cada any i en tota l'Església Universal el diumenge 33, previ a la festa de Crist Rei, sempre és una ocasió idònia per posar en relleu el protagonisme dels més pobres a la vida de les comunitats.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de la veu de Càritas a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
El treball caritatiu de la setmana.
Càritas Catalunya va fer una presentació acadèmica de l'informe Exclusió i Desenvolupament Social a Catalunya 2018 el 7 de novembre passat, aprofitant la celebració de la tercera Jornada Mundial dels Pobres, uns dies abans, perquè aquesta commemoració va ser ahir. L'acte es va fer a la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull, a Barcelona, i dimecres, demà passat, es fa una segona presentació, en aquest cas entitats del tercer sector i associacions religioses que també treballen en l'àmbit de l'acció social. Per parlar-ne ens acompanya Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, en aquest programa especial de la Jornada Mundial dels Pobres. Senyor Francesc Roig, bona nit.
Molt bona nit.
Segons l'informe FOESA, quantes persones estan afectades ara mateix per l'exclusió social a Espanya i a Catalunya?
A veure, donar una xifra exacta, no. Et puc donar l'estadística, que és més contemplativa en aquest aspecte.
Sí.
I més moderadament optimista. A Catalunya som gairebé el 20% de la nostra població.
Uh-huh.
I a l'estat espanyol diríem que són 8,5 milions de persones catalogades com a pobres.
I tant. El 18,4% en aquest cas, però vaja, molt proper al 20% també.
8,5, eh? 8,5
sí.
milions.
Sí, però sí, sí. Seria un 18,4% en aquest cas, en percentatge,
sí, sí.
Gairebé el 20%.
Sí, sí.
I en el cas de Catalunya, 1.200.000 més que l'any 2007. En el cas d'Espanya, perdó, i 1,5 milió de persones a Catalunya, les persones amb exclusió social. Déu-n'hi-do, les xifres són clares en aquest
sí,
sentit.
Hem baixat esgraons en aquesta tendència gairebé, diguem-ne, lamentable, de veure com cada vegada la nostra societat s'està empobrint més. I aquest concepte de pobresa no l'hem de cenyir només estrictament a un tema de necessitats bàsiques. És una pobresa també en l'aspecte espiritual i una pobresa de valors, una pobresa de relacions, una pobresa de corresponsabilitats, uh-huh, etc.
Quins són, senyor Francesc Roig, alguns dels factors que agreugen la situació d'exclusió social actual?
A veure, nosaltres com a Càritas Catalunya, enguany, hem volgut que l'informe FOESA, que és el detector més simptomàtic de com tenim aquesta situació que tu mateix acabes de relatar, aquest informe FOESA l'hem cenyit bàsicament també a veure què és el que passa a Catalunya, per així tenir un cercle més concèntric. Però aquest informe, com amb d'altres publicats per Càritas Espanyola, arrelen en la missió de Càritas, bàsicament. I la missió de Càritas, que és l'acció social envers els desfavorits, té aquest aspecte de la sensibilització que han de tenir les nostres comunitats envers els més necessitats i la denúncia de les situacions d'injustícia que es produeixen en aquest entorn social. Mm. Per què? Perquè aquest informe parla d'injustícies a Catalunya. Mm. Si ho haguéssim de resumir, seria això.
Sí, sí.
Llavors, els dos grans pilars sobre els quals es fonamenta l'acció de Càritas, com sempre, són l'Evangeli i la doctrina social de l'Església. I, en aquest aspecte, moltes vegades, aquesta doctrina social de l'Església és un tresor, diguem-ne, poc valorat, poc conegut i fins i tot poc optimitzat per la majoria de la nostra gent.
Sí.
Ja siguin empresaris, polítics, treballadors, comunicadors. Per això deia que el concepte de pobresa, també pobresa de lectura, en aquest aspecte, l'hem de valorar en un sentit ampli, no només material d'aliments,
sí, sí,
o de recursos, sinó també de concepció en el sentit més ampli del que l'encíclica Rerum Novarum del Papa Lleó XIII, que com els oients recordaran, va ser ja publicada al segle XIX, concretament el 1891, en aquesta encíclica ja s'iniciava la lluita pels drets dels treballadors i les treballadores en contra de l'explotació laboral i les penoses condicions de treball que patien en aquell moment tot el sector, que aleshores en deien proletariat, però que ara podem dir que és una gran base social molt més àmplia.
Bé, una última qüestió, senyor Francesc Roig, president de Càritas Catalunya. Tenint en compte que la desigualtat, la bretxa de gènere, els canvis demogràfics, la democràcia i la fatiga de la compassió són els principals riscos als quals ens enfrontem, a què diria vostè que es refereix quan aquest informe d'exclusió social ens parla del risc de la democràcia?
A veure, el risc de la democràcia també és un concepte genèric, perquè tampoc ho hem de basar tot en el sentit. El sentit de democràcia és una amplitud que abarca l'intentar posar-se a la pell de l'altre per intentar comprendre'l, no solament intentar-ho, sinó comprendre'l, i amb això, lamentablement, ens haurem de retrotreure a un dels salms que hi ha en el llibre dels salms, que va ser escrit també en un moment determinat, el llibre dels salms, quan diu: el pobre no serà mai oblidat, no es veurà defraudada l'esperança dels humils. I això, que va ser escrit en una època també complicada, conflictiva, d'arrogància econòmica, de manca de sentit de Déu, es perseguia la gent senzilla, en el sentit de perseguir, és a dir, es penalitzava la gent senzilla per tal de reduir-los gairebé a l'esclavatge econòmic, sí, laboral, social.
Sí, com si ser pobre fos un pecat, diguéssim, no?
Molt bé, sí. Per tant, no hem avançat gaire des d'aquella època en què van ser escrit el llibre dels Salms, sinó que els descartats de la societat, que diu el Papa Francesc, els llançats a la vorera del camí, sense cap bon samarità que s'hi pugui compadir d'ells, és el que realment denunciem. Aquesta insensibilitat constant, permanent i gairebé incrementada que hem vist en aquest estudi, en aquest informe FOESA, cara als més necessitats.
Molt bé, senyor Francesc Roig, president de Càritas Catalunya. Deixem el tema obert, si li sembla, perquè tindrem ocasió de parlar-ne més i de comentar més aspectes sobre la necessitat que l'Església i els cristians de base ens acostem més a tota la realitat i la problemàtica dels pobres. Una abraçada i fins una propera ocasió. Ja segurament tornarem a parlar ja amb l'Advent, Nadal o després. Adéu-siau.
Sí, molt bé. Moltes gràcies i bon vespre.
Bon vespre.
La veu de Càritas. Protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
El director de Càritas d'Urgell, Josep Casanova, i el de l'àrea de negoci de CaixaBank a la Noguera Pirineus, Jordi Porta, han signat un conveni pel qual Càritas rep enguany una ajuda de 6.000 euros, amb la qual l'entitat seguirà fent costat als més vulnerables i als qui pateixen en circumstàncies ben diverses, com ara famílies monoparentals, emigrants, manca de treball, pobresa i exclusió social. La signatura del conveni es va dur a terme el 22 d'octubre passat a Balaguer.
El suport de l'entitat bancària millora les ajudes que pot prestar Càritas, sobretot en el territori de la Noguera. Aquest suport va permetre que en l'any 2018 es portessin diverses accions d'acompanyament en el centre Sant Domènec. 273 llars van ser ateses dintre del programa d'acollida i acompanyament. 64 infants van poder participar en el programa de reforç educatiu i reforç d'estiu. 117 nens i nenes van rebre ajut per a material escolar. El Servei d'Ajuts Socials va poder dur a terme 478 ajuts i 190 persones van participar en activitats formatives del programa laboral.
David Torrelles, delegat del programa Acció a l'Alt Urgell, va visitar el 7 de novembre, la setmana passada, les instal·lacions de l'empresa d'inserció de Càritas Diocesana d'Urgell, Grapats. Acció és una agència per la competitivitat de l'empresa de la Generalitat de Catalunya i està especialitzada en el foment de la innovació i la internacionalització empresarial, que compta, a més, amb una xarxa de 40 oficines arreu del món.
El delegat del programa Acció a l'Alt Urgell es va mostrar especialment interessat en el circuit que segueix el residu tèxtil, ja que des d'Acció també treballen el concepte de l'economia circular, el qual des de Grapats apliquen a través de la reutilització de roba i altres objectes. Des de Grapats van explicar a David Torrelles les diferents línies de negoci que ofereixen. Van realitzar una visita guiada per les instal·lacions per tal de visualitzar com tracten el residu tèxtil pas a pas i van destacar la importància del projecte social i el perfil de treballadors que hi formen part.
Càritas Diocesana de Tarragona i la Càritas Parroquial de Sant Salvador han organitzat conjuntament el primer curs de castellà i habilitats socioculturals, una formació que va finalitzar el 7 de novembre amb un lliurament de diplomes.
Un total de 15 persones han finalitzat aquest curs que ha tingut una durada de 6 mesos. En aquests mesos han après el nivell de llengua castellana equivalent a l'A1 i coneixements bàsics per a saber-se desenvolupar en el seu dia a dia. Més enllà de l'idioma, també han conegut la història i composició sociocultural del barri, les tradicions i festes, els llocs de trobada i sociabilitat i les entitats i institucions on es poden adreçar. Des de Càritas valoren en positiu la perseverança i tenacitat dels alumnes que hi han participat. A més de la formació que han rebut, Càritas els ha continuat acompanyant durant aquest temps més enllà de l'aula, oferint alimentació, roba i assessorant-los en les seves decisions. La parròquia del barri de Sant Salvador de Tarragona atén un gran nombre de persones cada setmana a través de Càritas. Cada dilluns, qui ho necessita, pot acudir als baixos de l'església on un equip de voluntaris del barri atén tot tipus de sol·licituds, amb un seguiment personalitzat per establir calendaris en el suport reiterat, sobretot en aliments i altres béns bàsics. Però els voluntaris també es preocupen de moltes situacions i realitzen una tasca fonamental. Moltes de les persones que van a Càritas es troben en situació irregular i sovint eviten anar a estaments oficials. Càritas actua de primer filtre per a aquestes persones i aconsella quina és la millor opció per a cada usuari, tant amb els recursos propis com els d'altres institucions públiques.
Càritas Sort va participar el cap de setmana del 9 i el 10 de novembre en la Fira de Tardor de la ciutat del Pallars Sobirà. A la parada de l'entitat catòlica es va poder veure una àmplia gamma de productes aportats des dels espais Grapats de tot el bisbat d'Urgell.
Les aportacions van anar des d'articles de comerç just fins a productes de la botiga Encants de Grapats, la qual ofereix objectes de segona mà de tota mena, mobles, estris de la llar, joguines, entre d'altres. L'objectiu de la parada d'aquest any va ser el de sensibilitzar i recaptar fons pel projecte de targetes alimentàries al territori.
La parròquia de Sant Agustí de la Bordeta, a Barcelona, va acollir dilluns passat tot just la primera part del curs bàsic de voluntariat.
La Comissió de Formació de Càritas Diocesana de Lleida va preparar aquest curs que pretén millorar el servei que s'ofereix a les persones amb més dificultats de la nostra societat. A més, té la voluntat d'anar allà on està realitzant el servei perquè el voluntariat pugui gaudir d'unes formacions profundes i també que acabin il·lusionant per anar canviant el món i l'entorn on estem vivint.
es va celebrar dimecres passat l'acte de presentació de les obres d'ampliació i millora de l'alberg de Càritas a Vilafranca del Penedès, emmarcat en la celebració del Dia de les Persones Sense Llar, que va ser enguany el 24 d'octubre passat. Les obres que s'han realitzat conjuntament i de manera coordinada entre Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i l'Ajuntament de la capital de l'Alt Penedès eren una intervenció del tot necessària per poder adequar els espais del centre d'acollida i afavorir que l'estada de les persones sense llar es pogués desenvolupar de la manera més digna possible. Aquestes obres han consistit en l'ampliació del nombre de dutxes i lavabos, la rehabilitació de les dutxes i lavabos existents, l'ampliació de l'espai de les rentadores per facilitar-ne l'ús als participants del centre i l'ampliació de l'espai comú del menjador, on els participants i el voluntariat poden compartir les estones de la tarda amb activitats.
Ja fa molts anys que des de Càritas es reivindica que es garanteixi un dret tan bàsic per a les persones com és el d'un habitatge digne. Un espai on protegir-se i desenvolupar-se com a persones. Però en el cas de les persones en situació de sense llar, encara hi ha molts més aspectes i drets que veuen vulnerats, com el dret a la seguretat, a la sanitat, accedir a les prestacions de protecció social, entre d'altres. És per aquest motiu que a l'inici de l'acte ho van reivindicar, explicant les històries de vida de 7 persones, participants al programa de Sense Llar i Habitatge Social de Càritas, a les que, tal com diu el lema de la campanya, els hi van posar cara. Per acabar aquesta primera part, es va fer la lectura del manifest del Dia de les Persones Sense Llar. L'acte va comptar amb la presència de Ramon Zavalla, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i coordinador de l'Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Social, Ramon Carbonell, director de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, Pere Regull, alcalde de Vilafranca del Penedès, i el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés. Tots ells van voler destacar la necessitat de realitzar aquestes obres de millora per poder dignificar l'acollida i l'estada de les persones sense llar que s'adrecen al centre. Van tenir unes paraules d'agraïment especial per a totes les persones voluntàries de Càritas de Vilafranca del Penedès, que ja des de 1982 van començar a acollir les persones que es trobaven al carrer, tasca que han continuat desenvolupant fins al dia d'avui.
Més notícies encara. Amb motiu de la tercera Jornada Mundial dels Pobres, iniciativa impulsada pel Papa Francesc, l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, va compartir dissabte al matí amb usuaris i voluntaris de Cafè i Caliu a Tarragona una estona en el marc d'una visita, la primera des que és arcabisbe de Tarragona i que va coincidir amb les jornades de portes obertes que s'han fet aquest cap de setmana. Planelles va poder conèixer les instal·lacions i la tasca que s'hi desenvolupa.
Cafè i Caliu és un projecte de Càritas Interparroquial de Tarragona que ofereix una mitjana al dia d'un centenar d'esmorzars a les persones sense llar o que viuen en situacions d'exclusió social. També proporciona un servei de dutxes i altres serveis d'higiene personal. Segons la darrera memòria de Càritas Diocesana de Tarragona, Cafè i Caliu, que compta amb una cinquantena de voluntaris, va servir durant l'any 2018 un total de 30.287 esmorzars i 549 persones es van poder beneficiar d'aquest servei.
I la xarxa d'entitats cristianes d'acció social i caritativa del bisbat de Lleida es va sumar dissabte passat a la celebració de la tercera Jornada Mundial dels Pobres convocada pel Papa Francesc. L'acte va començar a les 12 del migdia a la plaça de Sant Francesc amb el testimoni d'una persona que ha viscut una situació de vulnerabilitat. Carina Fabio va destacar que la pobresa no és ser pobre i que pot ser pobre de moltes maneres qualsevol persona. A continuació, es va llegir un extracte del missatge del Sant Pare amb motiu d'aquesta tercera jornada. La part musical va anar a càrrec de Fer Sánchez de Ocaña i Xavier Navarro, que van interpretar dues cançons. A l'acte hi va participar el regidor de la Paeria, Joan Ramon Castro.
Després, l'acte es va traslladar a l'interior de la parròquia de Sant Pere, on va tenir lloc una taula rodona sobre la pobresa, moderada per la periodista Marta Mas. El bisbe de Lleida, Salvador Jiménez, va tenir unes paraules d'escalf per les entitats que treballen en l'àmbit sociocaritatiu i per les persones que pateixen situacions de pobresa. A la taula rodona hi van participar dues persones que han estat ateses per entitats de la xarxa d'entitats cristianes d'acció social i caritativa, José Luis Mata i Asma Musafi. Ambdós van agrair l'ajuda que han trobat a entitats socials. També hi van intervenir Montse Sangrà, una voluntària de Salesians de Lleida, i Manel Rodríguez, president de l'Associació de Veïns del Clot de les Granotes. Els participants a la taula van destacar que tant de bo no fos necessari celebrar aquestes jornades. L'acte va acabar amb un refrigeri a la plaça Sant Francesc.
La veu de Càritas. Testimonis i projectes que parlen clar. La veu dels testimonis.
Avui compartim uns minuts des de Càritas Catalunya amb el qui és ara el seu coordinador tècnic i administrador. Ens acompanyen per fer-ho la Montserrat Creus i el Luis Miguel Luna, que són a la seu de Càritas Catalunya, per conversar amb aquest testimoni que d'alguna manera permetrà que entre tots coneguem una mica més l'estructura de Càritas a Catalunya com a gran motor del treball de l'Església amb els pobres a la nostra societat. Luis Miguel, endavant, bona nit.
Hola, molt bona tarda. Avui, doncs, a l'apartat del testimoni d'aquest programa monogràfic especial de Ràdio Estel amb motiu de la tercera jornada mundial dels pobres, comptem, doncs, amb una persona, doncs, que volem fer un petit repàs a la seva vida. Ens acompanya avui, a més de la Montserrat Creus, coordinadora del programa La Veu de Càritas, doncs ens acompanya, doncs, en Xavier Serna Saladrigues, que actualment està col·laborant, està treballant professionalment tant a Càritas Espanyola com a Càritas Catalunya. Fa doblete. Llavors, doncs, a Càritas Catalunya concretament és el coordinador tècnic i l'administrador des de, pràcticament des de finals del mes de juny. Es va incorporar, doncs, a principis. Molt bona tarda, Xavier.
Bona tarda.
Molt bona tarda, Montse.
Bona tarda.
Bé, com els nostres oients doncs saben, doncs ahir diumenge, 17 de novembre, es va celebrar la tercera Jornada Mundial dels Pobres, amb el lema "L'esperança dels pobres mai es frustrarà". Unes paraules que, com ens deia molt bé, doncs, el nostre Papa Francesc, amb el missatge per aquesta jornada que es va celebrar ahir, que presenten, aquesta jornada es presenta amb una actualitat increïble, i que davant de la situació de milions de persones que pateixen la pobresa i l'exclusió social en aquest planeta, ens envia un missatge molt important que es diu que hem de retornar l'esperança perduda a causa de la injustícia, el sofriment i la precarietat de la vida. Llavors, una mica amb aquest monogràfic, tot convidant, doncs, en Xavier Serna, el que volíem fer una mica és un recorregut per la seva vida, perquè, doncs, en Xavier ja ens explicarà que, a més, doncs, que ell és metge, doncs va viure durant 13 anys en una comunitat gitana, ha treballat, doncs, a la Fundació Atsis, a la Fundació Luis Vives, a la Fundació Entre Cultures, fins que va aterrar fa uns anys a Càritas Espanyola, no? Creiem que és un testimoni interessant que ens pot aportar també visions de com ell ha viscut situacions de pobresa i d'exclusió social no solament a casa nostra, sinó també, doncs, en altres països. Com vas començar amb tot això, Xavier? Em deies abans, una mica quan estàvem a punt d'entrar a l'estudi, que havies començat estudiant als Salesians d'Horta.
Sí, sí, vaig estudiar als Salesians d'Horta i ahir allà vaig tenir l'oportunitat de començar a pensar, no?, que el món aquest com està, el nostre món com està organitzat, com està distribuït o mal distribuït, i contemplant Barcelona en aquella època amb les seves desigualtats, com hi ha ara, però en aquell moment a mi, adolescent i jove, doncs em van cridar l'atenció, veia que hi havia uns barris rics i uns barris pobres, i em vaig començar a acostar als barris pobres. Vaig començar a conèixer la gent i vaig començar a veure que potser jo vivia molt bé, no?, i que tenia que volia comprometre la meva vida d'una altra manera. Vaig conèixer a partir dels salesians a la comunitat AXIS, amb la que segueixo vinculat, i aquí doncs, vaig començar a interrogar-me i a aprofundir i a comprometre'm.
Quin tipus de tasques doncs, feies ja voluntariat, entenc, doncs, quan estaves als Salesians?
Sí, quan estàvem als Salesians, doncs, bueno, els Salesians ens movien a les joves, als grups juvenils, i ens animaven a crear grups juvenils compromesos. No? Llavors, vaig estar, no directament a Horta, però sí als Salesians de Meridiana, i allà és on vaig conèixer les comunitats AXIS.
Explica'ns una mica en què consisteixen aquestes comunitats AXIS.
Bueno, les comunitats AXIS són grups juvenils que van sortir dels Salesians. En aquest moment estem parlant dels anys 70. En aquest moment són comunitats reconegudes per Santa Seu i el nostre carisma són els joves i els pobres. Nosaltres diem que la fraternitat, les relacions comunitàries, tenen sentit i ens porten a estar presents entre les realitats de pobresa i al costat dels pobres. I tot això mirant i deixant-se guiar per Déu Nostre Senyor, creiem que la nostra interioritat, la nostra pregària, la nostra visió del món, que ens ressenteix una mica nosaltres mateixos, és el que ens porta a construir comunitat i a estar presents entre els pobres.
Tu comentes que coneixes una realitat en aquests anys i això doncs, impacta fortament doncs, a la teva visió de la vida, no? I suposo que d'aquí ve el fet doncs, que després et plantegessis doncs, estudiar medicina.
Clar, jo em plantejava què és el que volia estudiar. Bueno, doncs volia fer quelcom que servís a la gent, no? Vaig pensar que a través de la medicina, de la cura de les persones, de l'escolta de les persones, podia fer-ho, no? I després, doncs, bueno, he acabat no fent de metge, però sent metge, que són coses diferents,
Sí, a més és curiós perquè la teva dona també és metge.
La meva dona és metge, ens vam conèixer a la Universitat Autònoma, a l'Hospital Vall d'Hebron, la primera autònoma allà a Bellaterra, després al Vall d'Hebron, ens vam conèixer allà i vam, a partir d'allà, tota la vida la portem junts.
Molt bé. Com aterres tu a Pamplona? Perquè estàveu treballant aquí a Barcelona i llavors aterres a Pamplona.
Estàvem treballant a Barcelona i dintre el nostre moviment de comunitats que, com us dic, va sorgir a partir dels salesians, doncs, diferents col·legis salesians a l'arreu d'Espanya, doncs, vam anar creant aquestes comunitats que s'ajuntaven. Doncs, hi havia una comunitat d'AXIS a Pamplona que vam anar a visitar des d'aquí a Barcelona per conèixer i vam veure que vivien en el que aleshores deien un poblado gitano. Vam conèixer, vam compartir, vam... Diria jo que vam quedar seduïts, no? Vull dir, nosaltres que anàvem buscant manera de comprometre's, vam veure que hi havia gent que vivia amb les persones i amb les famílies que estaven marginades de la societat.
Xavier, quina va ser la teva vivència amb la comunitat gitana?
D'un gran agraïment. D'un gran descobriment, no? De que el món meu, benestar, de classe mitja barcelonina, doncs no era el món. El món era més ampli, hi havia gent, hi havia persones que vivien en situacions de pobresa extrema, perquè eren famílies que vivien en camions, i vaig començar a descobrir doncs, que no hi havia persones pobres, hi havia persones empobrides, és a dir, que la realitat social és la que condicionava allò. Descobrint que els valors de les persones, els valors de l'amistat, els valors de la festa, els valors de la família, molts valors de la comunitat gitana, sí.
És una comunitat desconeguda?
Jo crec que sí. Com tota comunitat que que és diferent a una suposada majoria social, és una comunitat marginada i per tant desconeguda. I si està desconeguda es generen estereotips i prejudicis i visions distorsionades de la realitat.
Estem parlant que vas estar allà 13 anys, no?
Sí.
I a més allà vau tenir família.
Vam tenir els dos grans, el Xavier i el Joan, que eren veïns dels nostres veïns i dels nens d'allà, gitanos que vivíem allà, sí.
Amb la perspectiva que et dona, doncs, tots aquests anys posteriors, tu creus que la situació de la comunitat gitana ha millorat molt o encara hi ha uns problemes, hi ha problemes per la seva integració o per la seva acceptació?
Jo no m'atreviria... Jo no sóc aquí per parlar de la comunitat gitana. Jo tinc la meva experiència que vaig tenir en aquell moment amb aquelles famílies, no? I no sóc expert, Però sí que al llarg de la vida vas veient que les situacions de marginació que vivim avui són les mateixes que vivíem abans. És a dir, la societat crea marginació i segueix creant. Són els gitanos, són els immigrants, són els refugiats, són els diferents, són els que els hi tinc por, els que no vull apartar, no em vull acostar. Això és una realitat que vivim tots i sabem tots, no? I la comunitat gitana pateix això, no? Pateix aquesta marginació. I a més, es barreja això amb la pobresa que porta aquesta marginació. Aleshores, assimilem pobresa a la comunitat gitana i no és així.
Estant a Pamplona, després d'aquests anys d'experiència allà, fas un salt, fas un salt considerable i comences a treballar a l'àmbit de la cooperació internacional. Com va estar aquest canvi?
És un canvi que, com tot canvi, des de la meva perspectiva d'haver viscut que en la vida tenim que anar o vull anar, val la pena anar amb companys de camí, amb germans, amb la comunitat. El nostre moviment de comunitats vam decidir anar més enllà de la nostra tasca a Espanya, a l'estat espanyol. I vam anar a Amèrica.
A quins països col·laboràveu?
Vam començar a col·laborar amb Xile, després amb Argentina, amb Uruguai, amb Perú, amb Bolívia i amb Equador. Són els països d'Amèrica Llatina en els quals jo vaig col·laborar.
Quins tipus de projectes desenvolupàveu?
A mi el que jo em vaig donar compte que per fer-ho gràfic, jo vivia aquí en un poblado gitano, que eren 50 famílies al voltant de... o enmig d'una societat rica com és la societat pamplonesa i la societat navarra. Però és que allà a Amèrica Llatina, aquell poblado era pràcticament tot. És a dir, no eren els barris de xaboles, de faveles, d'infravivendes, eren immensos. O sigui, el contrast meu és a dir, això realment és un altre món, està organitzat d'una altra manera. I aquesta va ser la meva primera impressió. Aleshores, a mida que em anava acostant d'una manera indirecta, perquè jo no vaig estar allà visquent anys, simplement anava de visita a les comunitats atsis que es van anar instaurant allà, anava acompanyant, anava veient els projectes que feien, i els projectes eren bàsics, d'atenció a la infància, a les famílies, de salut, d'educació, als joves, el promoure la formació professional dels joves. Bàsicament aquests eren els projectes que nosaltres amb els que ens vinculàvem.
Quina realitat es va trobar en aquests països?
Doncs el que us deia, no? Una realitat de pobresa generalitzada. I aquí veia espais de pobresa en una societat rica, no? I, a la vegada, espais de molta riquesa però més petits, però molt, amb molta més diferència entre la societat empobrida majoritària i la societat rica minoritària, no? Una situació diferent.
Aquesta, en aquesta trajectòria, després d'estar treballant doncs, en coordinació de projectes, després vas cap a Madrid, no? I llavors vas estar treballant inicialment a la Fundació Luis Vives, una fundació que també treballava en aquest àmbit o en altres àmbits, perquè normalment els que una mica coneixem aquest món identifiquem molt a la Fundació Luis Vives com una fundació, que sobretot es dedica molt a temes de reflexió, de formació, cursos, elaboració de materials per entitats del tercer sector.
Bueno, hi ha una història prèvia. Si jo quan vaig anar a Madrid vaig anar a la Fundació Atxis, vaig anar amb l'encàrrec de constituir la Fundació Atxis a partir de les diferents associacions Atxis que hi havia arreu d'Espanya. I vaig estar bastants anys construint-la des de Madrid. Per què des de Madrid? Perquè ens era més fàcil que no des de Pamplona. Vaig començar amb la cooperació internacional a coordinar els projectes i després el que vaig acabar és coordinant tota l'acció social de la Fundació Atxis a Espanya. I després vaig passar a la Fundació Luis Vives. Vaig passar a la Fundació Luis Vives quan vaig considerar que la meva tasca a la Fundació Atxis ja havia arribat a una fita que era consolidar 10 anys de fundació. Amb aquests 10 anys de fundació jo creia que ja era bo que canviés, era bo que l'equip que s'havia constituït seguís i que jo canviés. Això va ser quan vaig anar a la Fundació Luis Vives. Luis Vives, el que vaig aprendre és entendre diferents tipus d'organitzacions del tercer sector, acompanyar-les, veure com les febleses del tercer sector estaven en la dificultat de planificació, de visió a llarg termini, d'organització i de coordinació, i vaig anar ajudant a organitzacions a estructurar-se i a planificar.
Després aterres a la Fundació Entre Cultures, Déu-n'hi-do, no?
Sí, la vida té les coses bones i les coses dolentes. I aleshores, bueno, amb l'organització tot va bé i a vegades no tan bé. Aleshores vaig pensar, mira, vull canviar d'organització. No és que el que estàs fent no m'agradés, però enyorava estar en una organització. És a dir, estava acompanyant diferents organitzacions aprenent a fer el rol o el paper de consultor. No? I està bé, vas aprenent moltes coses, ajudes a molts, però al final no ets de ningú. I enyorava el que havia viscut a la Fundació Atxis, que era part. I aleshores va sortir l'oportunitat d'anar entre cultures i vaig anar-hi, em van dir que sí, que podia estar allà amb ells, i allà vaig començar a fer un altre tema que després he seguit fent a Càritas, que és el tema d'acompanyar persones. De recursos humans, que deien o diuen, o tindrien que, ja no tindria que dir recursos humans, no? D'acompanyar persones. I vaig aprendre altres coses allà.
I finalment, doncs, ja una mica arribes a la nostra institució, arribes a Càritas.
Sí, arribo a Càritas una mica de casualitat, perquè a mi se'm planteja, per amics i amistats que tinc, i en aquell moment tenia i segueixo tenint, se'm planteja bueno, com podríem millorar diferents coses a Càritas, no? I jo els dic com? Com jo ho entenc, no? I aleshores dic, bueno, pues no solament com, sinó que podria intentar fer-ho jo. I aleshores dic, vols venir? Pues sí. I es vaig pensar que Càritas és una organització gran, complexa, amb les seves fortaleses, amb les seves debilitats, m'aportaria primer més mals de caps, però més reptes, no? I més capacitat de créixer. I així ha estat, i així segueix estant.
I quants anys portes ja a Càritas?
Des del 2011 a Càritas, i he passat per dos espais, un d'aquests desenvolupament de persones, primer se li deia recursos humans, vam aconseguir canviar el nom i dir-li desenvolupament de persones, i després a desenvolupament institucional, que el que faig en aquest moment, el que he fet fins ara, és acompanyar primer persones a les Càritas diocesanes en la gestió de les seves, del desenvolupament de persones, i després a les Càritas diocesanes amb la gestió de tot el seu tota la seva organització i relacions.
Mm-hmm. Finalment, et fitxem aquí. Et fitxem a Càritas Catalunya.
Bueno.
Quina és la teva tasca actual a Càritas Catalunya?
La meva tasca és aprendre. Escoltar i aprendre.
Continuar aprenent, no?
Continuar aprenent. I després diuen que faci d'administrador. I aleshores intento aprendre com es fa això d'administrador, aportant la meva experiència, que no ha sigut directament d'administrador, però sí que ha sigut de gerent de la Fundació Atsis, i aportant el millor que puc aquí, no? I després l'altra tasca que se'm demana és que ajudi a que aprenguem junts a coordinar-nos millor les diferents comissions. O sigui, jo crec que no hi ha res que pugui fer una persona, sinó que fan els equips, i aleshores jo tinc un paper, però la tasca la fem entre tots.
Sí, en base a tota aquesta experiència, doncs ja una mica anem acabant aquesta entrevista. Plantegem alguna pregunta així una mica més àmplia, no?
Com podem sortir de la pobresa?
Ai, sortir de la pobresa. Bueno, els pobres sempre els tindrem, no? I això ja ens ho deia Jesús, no? Sempre els tindreu amb vosaltres. I jo crec que tenim que entrar a la pobresa. Tenim que estar presents. Tenim que creure que no som déus, no tenim totes les capacitats del món per des de la visió de les grans capacitats canviar la realitat, però sí que la nostra petitesa, la nostra feblesa, pot canviar la realitat. Però tenim que estar entre els pobres. Aleshores, jo el que he viscut des del moviment Atsis és la clau és estar present, dèiem nosaltres. No? De fet, Atsis vol dir, en llatí, és imperatiu, estigues present. Cal estar. Cal estar a escoltar i després deixar-te portar, descobrir el que tu pots aportar. No? I si ho fem amb comunitat i cadascú va portant lo seu, anem descobrint maneres de canviar la realitat. I això és la realitat i l'experiència de Càritas, perquè al final Càritas és un grup de persones que es deixen tocar per la realitat, que s'organitzen i intenten canviar. Sapiguem que no som super poderosos, super capaços, però que sí que tenim la fortalesa de creure que podem canviar el món des de les nostres petiteses i febleses.
Bé, una mica doncs he fet aquest recorregut, no? I un dels temes que comentaves a l'inici, no? És el fet de la importància de sentir-se fill de Déu, de sentir-se acompanyat, no? I de una mica doncs des de la nostra petitesa doncs intentar transformar aquest món, no? I doncs una mica per acabar doncs aquest espai que hem compartit doncs amb en Xavier Serna, coordinador tècnic i administrador de Càritas Catalunya, i també doncs amb Montse Creus, coordinador del programa, doncs tot seguit recordarem unes paraules del Papa Francesc amb motiu d'aquesta tercera Jornada Mundial dels Pobres.
El Senyor no abandona a qui el busca i els qui l'invoquen. No oblida mai el clam de l'indefens, perquè la seva oïda està atenta a la seva veu. L'esperança del pobre desafia les diverses situacions de mort, perquè ell se sap estimat particularment per Déu i així aconsegueix vèncer el sofriment i l'exclusió. La seva condició de pobresa no li treu la dignitat que ha rebut del Creador. Viu amb la certesa que Déu mateix la hi restituirà plenament, ja que ell no és indiferent a la sort dels seus fills més febles. Al contrari, s'adona dels seus afanys i dolors i els pren a les seves mans, i a ells els concedeix la força i el valor. l'esperança del pobre es consolida amb la certesa de ser acollit pel Senyor, de trobar en ell la veritable justícia, de ser enfortit en el seu cor per seguir estimant.
Fins aquí l'espai testimoni del programa d'avui de la Veu de Càritas. Moltíssimes gràcies, Xavier.
Gràcies a vosaltres.
I evidentment, doncs, moltes gràcies a la nostra coordinadora, Montserrat Creus. Molt bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Gràcies, Lluís Miguel, Montse i també Xavier Serna, que ens ha acompanyat aquests minuts. Arribem ja a la recta final amb l'agenda i el comiat.
La Veu de Càritas, un missatge humà per posar llum en la foscor.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda de Càritas.
Algunes previsions per als propers dies. Dimecres a 11:15 del matí, en el marc de la jornada al sensellarisme en femení a Barcelona, es presentarà a la sala d'actes de la residència Betània de les Filles de la Caritat a Barcelona, a l'avinguda de Vallvidrera número 34, l'informe Dones sense llar a la ciutat de Barcelona, elaborat per un grup d'investigadors de la Universitat de Barcelona vinculats als grups de recerca i innovació en el treball social, com també el grup d'investigació social aplicada amb la participació de 6 entitats de la xarxa d'atenció a persones sense llar de la capital catalana.
Dimecres a les 6 de la tarda, al Col·legi d'Economistes de Catalunya, es farà la presentació de l'informe sobre exclusió i desenvolupament social a Catalunya, adreçada a federacions de la taula d'entitats del tercer sector social i a entitats religioses.
Des d'aquest dimecres i fins al 13 de desembre, a Begur, Càritas Diocesana de Girona farà una recollida de joguines no bèl·liques i en bon estat per a infants en risc d'exclusió. Els punts de recollida seran la Llar d'Infants Ses Falugues, l'Ajuntament de la mateixa localitat, Begur, l'Oficina de Turisme, l'Escola Doctor Arruga i el local polivalent d'Esclanyà.
Dijous, de 9 del matí fins a les 3 de la tarda, a la seu de Càritas Arxiprestal de Manresa, al carrer Portal de la Pilota número 6, tindrà lloc la jornada anual de formació per a tècnics de Càritas Diocesana de Vic amb el tema Com millorar el sentit de pertinença i participació a Càritas.
Dijous a les 4 de la tarda, a la seu de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya es reunirà la junta directiva de la mateixa taula.
Dijous a les 7 de la tarda, el grup de treball de migracions de Cristianisme i Justícia i Migrastudium organitza a la seu de Cristianisme i Justícia, al carrer Roger de Llúria, número 13 de Barcelona, una tertúlia sobre la immigració irregular a Barcelona, dimensions, reptes i polítiques. A l'acte, moderat per Olga Correa, del grup de reflexió sobre migracions, intervindran Julián Porras, professor col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya, i Pere Joder, professor al Departament de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra.
Divendres a les 9 del vespre a la Sala Oval del Museu Nacional de Catalunya es farà la 8a Nit Solidària del Cava.
De dissabte a 9:45 del matí fins diumenge a les 3 de la tarda, als locals de la parròquia de Sant Pere i Sant Pau del Prat de Llobregat es farà un curs bàsic de voluntariat social adreçat a joves de 16 a 25 anys que tinguin interès per apropar-se a l'acció voluntària o a iniciar un procés de formació en l'àmbit del voluntariat social.
I el dilluns, dia 25, dilluns vinent, com també el 2 de desembre, sempre de 9:45 del matí fins a 2:45 del migdia, es farà a la seu de Càritas Diocesana de Barcelona, a la plaça Nova número 1, aquests dos dies, dues sessions més del curs bàsic de voluntariat social dirigit a persones a partir de 16 anys que tinguin interès per apropar-se a l'acció voluntària o a iniciar un procés de formació en l'àmbit del voluntariat social.
La Veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Gràcies per la vostra companyia, amics oients. S'acosta el temps d'Advent, temps especialment indicat per preparar els camins de caritat que tots podem desenvolupar en la nostra vida, cadascú segons les seves possibilitats i capacitats econòmiques, de temps o d'altres recursos. Salutacions de tot l'equip. El Toni Huguet ha estat amb nosaltres a les vies de so i també la resta dels companys i companya, com amb la Montserrat Creus a la coordinació, el Lluís Miguel Luna i també qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bona nit i bona setmana. Fins dilluns vinent a les 8, la veu de Càritas aquí a Ràdio Estel. Adéu-siau.